Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
A la 1:06, arriba el migdia a les emissores COPE Catalunya i Andorra i arriba també la informació meteorològica. Carles Losada, bon migdia.
Què tal? Molt bon migdia. Amb una jornada, amb un dijous de temps estable, cel majoritàriament serè, temperatures en lleuger descens al Pirineu i Prepirineu, creix la nebulositat, ja ho està fent a les dades, a la tarda caurà algun ruixat dispers poc important de cara als pròxims dies, doncs la cosa s'espatlla, divendres tarda augmenta la nebulositat, dissabte encara més i diumenge una jornada de pluja i també de baixada de temperatures. Ara hi ha 25 graus a Girona, 23 a Barcelona, Lleida, 22 a Tarragona i 18 a Andorra la Vella. No hi ha problemes al transport públic i la xarxa viària, encara aquella incidència d'abans, l'autovia A27 a Tarragona, direcció sud, hi ha un accident, cua intermitent, només hi ha operatiu un carril hores d'ara.
I l'actualitat que explicareu a partir de les 2:20, per on comença?
Doncs, entre d'altres coses, perquè les platges de Barcelona són ja de les primeres en recuperar certa normalitat, reobriran a partir, atenció, de demà al matí, però exclusivament per fer-hi esport i de forma individual. L'horari molt concret, de 6 a 10 del matí i de 8 de la tarda fins a les 11 de la nit en aquest tram, aquest de 20 a 23, només per a esportistes federats. Atenció, perquè no serà possible el bany recreatiu, només el bany esportiu. No hi haurà tampoc servei ni de socorristes, ni tampoc de les dutxes que hi ha habilitades quan hi ha la temporada de bany habitual. Vull dir, es reben les platges, però només per qüestions esportives,
Bany esportiu, bany recreatiu. Ja tenim aquí
No, bany recreatiu no,
No, per això t'ho dic, perquè tenim ja servida la polèmica. Bany esportiu, sí. Bany recreatiu.
Veurem com s'identifiquen els esportistes de 6 a 10 del matí, no?
Clar. Gràcies, Carles, que vagi molt bé. Us escoltem a les 2:20. José Luis Gil, què tal? Què ens expliques ara?
Doncs miri, que mentre hi hagi banys i higiene, doncs miri, però és un embolic, És un embolic
Sí,
on comença i on acaba cadascun. Escolti, hem sentit ara fa un moment el José Luis Corrochano parlant d'aquests dos grans premis del Mundial de Motos Circuit de Jerez, qui més qui menys doncs, treballa per tornar. També és el cas del món del bàsquet, on el president de la penya, Juanan Morales, a Radio Ciutat ha dit que, o ha deixat veure que dilluns serà el dia fixat, el proper dilluns, pel retorn del conjunt verd i negre a l'activitat. El Baxi Manresa és protagonista perquè no renova el seu director esportiu, Román Montaña, mentre que Unigirona doncs, fa fitxatge, fa tornar a casa, com aquell qui diu, Racing Eroba, la pivot que ja va defensar en el seu moment la samarreta del conjunt gironí. I en plana poliesportiva també parlarem de futbol sala, perquè dintre del paquet de decisions que es van prendre ahir es va decidir que la Lliga de Futbol Sala s'havia acabat pel que fa a la seva fase regular, però que els 8 primers classificats haurien de disputar un playoff en principi format de concentració, seu única, porta tancada. Anem a veure com cau aquesta notícia als afectats, aquests 8 equips afectats per aquest playoff que remataria la Lliga de Futbol Sala. La pregunta del dia, un clàssic, un fixe, cada jornada, Twitter @esportscope, volem que interactueu amb nosaltres i avui li hem dedicat la pregunta, senyor Collado. Què penseu de Dembélé al Futbol Club Barcelona?
Sí.
Opció A, és un cas perdut. Opció B, és recuperable. Vol mullar-se?
No. Ja mullaré diumenge, que Dios lo sabe, que plourà.
Un 55,6% de copenautes en aquesta hora, 13 i 9 minuts, opinen que és un cas perdut. Un 44,4% diuen que és recuperable.
Jo diria que és un cas mal trobat. Gràcies, Gil, que vagi molt bé.
Adéu.
Adéu. Mirem les xarxes socials. Tendències, doncs la notícia d'última hora que us donava abans, que ja és tendència, hi han milers i milers de tuits al voltant d'ella, que és la mort de Billy el Niño, el que va ser policia durant el franquisme. Era conegut com a Billy el torturador, ha mort, se l'ha endut el coronavirus i ha mantingut fins a l'últim dia doncs, totes les condecoracions franquistes que tenia, totes les pensions, totes les pagues, vull dir, i malgrat que moltíssima gent va denunciar les barbaritats que va fer durant el franquisme, les tortures que va fer. També és tendència avui Pinto un corazón verde, una campanya per reforçar els serveis públics i que no es tornin a reproduir les retallades que ha patit la sanitat en aquest país des de fa anys. Més coses, un altre Willy, en aquest cas Willy Bárcenas, fill del polític Bárcenas, ja sabeu allò de la caja A, de la caja B, doncs diu, Willy Bárcenas diu que no ha estat acceptat, això ho diu ell, el programa Masterchef, per ser fill de qui és. I aquest artista, Bansky, que és un artista urbà que fa pintures, que fa pintades molt conegudes, s'ha fet famós per molts petons coneguts, entre Messi i Cristiano Ronaldo, o entre Pedro Sánchez i Pablo Iglesias, doncs ara ha fet un maquíssim, busqueu-lo i el trobareu a les xarxes, dedicat, com no, als sanitaris. També una altra tendència, els fans de la cantant Adele la feliciten perquè fa 32 anyets i perquè ha fet un canvi increïble. L'hem vist, aquest canvi, val la pena mirar-ho a través de Twitter. D'aquí no res, amics i amigues, parlem amb els Mossos d'Esquadra, perquè crec que ja han començat a fer-se proves als 1.500 que estan confinats.
Migdia. COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Com us deia, 1.500 Mossos d'Esquadra continuen confinats a casa perquè no se'ls ha fet la prova per detectar si tenen o no la Covid-19. Són agents que han estat en contacte amb un malalt o bé ja tenen l'alta mèdica després d'haver passat la malaltia. Però el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va dictar que no podien tornar a la feina si no s'acreditaven que la prova ha sortit negativa. Crec, i ara ens ho confirmaran, que aquestes proves ja han començat. Imma Viudes, que és portaveu del SAP, del Sindicat Autònom de Policia. Imma, bon dia.
Hola, bon dia.
Ja han començat aquestes proves en els teus companys?
Doncs sí, sortosament, i després d'estar gairebé 3 setmanes segrestats a casa, com deia vostè, no? Gairebé el 10% de la plantilla de Mossos. Ara, finalment, des d'ahir, es van començar a reactivar aquestes proves que, recordem, es van aturar a causa d'una denúncia d'un sindicat, doncs, que va demanar en el TCJ, doncs, que es realitzessin les proves a domicili, i, per tant, doncs, no es va poder realitzar aquestes proves i es van aturar fins ara. Doncs hem estat 3 setmanes a casa, molts de nosaltres, doncs, amb moltes ganes de treballar i sense poder fer.
Aquestes proves, Imma, es fan, però quan us donen el resultat? Ho sabeu, això?
Doncs el resultat el donen, em sembla que són unes 48 hores aproximadament. Uh-huh. Caldria confirmar-ho, perquè aquesta dada concreta no la tinc, però sí que sé que el mateix mosso pot consultar a través del CatSalut el resultat d'aquesta prova, i un cop ho comunica, doncs es pot reincorporar al servei. Uh-huh. El que passa és que, clar, teníem fins abans de que passés tot aquest conflicte jurídic, que no em surt paraula.
Conflicte en la justícia.
Aquest conflicte amb la justícia, doncs teníem un ritme d'unes 150 proves aproximadament diàries, per tant, els Mossos es podien anar reincorporant al treball. Però és que, clar, ara mateix el ritme que portàvem, que era 0, doncs no ens ho podíem permetre.
Clar. Una qüestió, el fet de que 1.500 Mossos doncs continuen confinats, ara a poc, conforme tingueu els resultats, tornaran a la feina, espero i desitjo, què ha implicat pel cos de Mossos d'Esquadra, Imma?
Home, doncs molt malestar perquè els companys, doncs, primer que els companys, evidentment, tenim famílies, tenim doncs, vida personal, no? I la por de no poder doncs, saber si hem estat exposats, no?, en alguna situació arran de la nostra feina per la Covid i no poder saber doncs, si el tenim o no. Llavors hem hagut d'estar doncs, 15 dies a casa patint sense saber, sense poder reincorporar-nos al servei. Evidentment, això ha sigut un greuge terrible i ho vam denunciar arreu. Mm-hmm. Vam fer un escrit al conseller, vam fer un escrit a la consellera de Sanitat també, vull dir, que els segrests que estaven patint doncs, com li deia, no ens ho podíem permetre ni nosaltres ni el sistema mateix de seguretat pública.
Això és el que et volia comentar, perquè la seguretat pública sense 1.500 Mossos, m'imagino que si habitualment ja treballeu moltes, jo diria que masses hores, ara què ha passat? Encara més?
Sortosament som una plantilla molt gran, que a més tenim horari de torns, i ha afectat molt més també, més que els horaris sempre s'han pogut cobrir, la seguretat sempre s'ha pogut cobrir, però sobretot ha afectat doncs, a la vida personal, i a més tampoc enteníem per què un conflicte d'aquesta categoria havia de tenir a tantes persones a casa quan on necessitem més és al carrer, precisament ara més que mai, no?
A nivell de treball, parles del carrer, de mitjans de protecció, guants, mascaretes, fins i tot pantalles transparents per la cara, vull dir, teniu material des del primer dia de que es declara l'estat d'alerta sanitària? Els Mossos han disposat de material de protecció?
Doncs, com vostè ja sabrà, arreu del país ha hagut deficiències amb el material. Ha arribat, els mateixos sanitaris han patit aquestes deficiències i nosaltres no som una excepció. Des del primer moment vam estar denunciant que hi havia una manca de material. S'ha fet el que s'ha pogut, però encara hi ha ara mateix deficiències en aquest sentit. Vull dir que hi ha companys doncs, que han d'estar potser dues setmanes, fins i tot, li diria, amb la mateixa mascareta, que és una mascareta que potser no està preparada, no?, per contenir el virus durant dues setmanes perquè no es va ser dissenyada com a tal. Llavors, això en què repercuteix? Doncs que si jo, que estic a primera línia, no tinc la seguretat, al final el que soc és un vector de transmissió del virus cap a la ciutadà també. Per tant, ja no era només un problema de cara als Mossos, sinó de cara a la ciutadania.
Una última qüestió, Imma. S'han posat moltíssimes sancions, o sobretot, o inclús, igual, a vegades no s'han posat sancions, però s'ha percebut, s'ha informat al ciutadà de que no estava complint la normativa que està activada actualment per l'estat d'alerta. Tu creus que conforme han anat passant els dies, la ciutadania s'està relaxant?
Hi ha una certa percepció de que això s'ha acabat. I en realitat el virus continua. Clar. El que passa és que nosaltres seguim treballant com des del primer dia i sí que és cert que això és una cosa que tothom ha de tenir una certa responsabilitat, clar, no? Clar. Per ell mateix i de cara al també. I que això, tots hem de continuar treballant en aquest sentit i sobretot doncs, col·laborar amb la policia que no oblidem, s'ha deixat igual que la resta de serveis d'emergències la pell per intentar contenir el virus.
I com vam parlar amb un company teu, amb un sergent ja fa setmanes, vull dir, als nens no se'ls hi ha de dir allò, vinga cap a casa que venen els Mossos. No, vinga cap a casa perquè t'ho diu el pare i la mare perquè ja s'ha acabat l'estona que podem estar al carrer. Gràcies, Imma. Una abraçada, que vagi molt bé. Molta salut. Gràcies.
Gràcies a vostè, igualment.
Adéu, bon dia.
Migdia. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
En nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Echamos de menos los paseos, pero mientras vuelven, en la Iglesia avanzamos para no dejar a nadie atrás. Por eso hemos donado respiradores y acompañamos a los enfermos en los hospitales. Con esperanza y trabajo, caminaremos libremente de nuevo. Somos Iglesia 24/7. Rezamos por ti, rezamos por todos.
En Securitas Direct seguimos trabajando para ti. Seguimos atendiendo en segundos todas las emergencias que nos llegan a través de Guardián o el botón SOS de la alarma. Seguimos protegiendo hogares, segundas residencias y negocios. Seguimos instalando nuestra alarma a todo el que lo necesite. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo. Hoy más que nunca, seguimos a tu lado.
Me cambié a la Mutua el día que miré el recibo de mi seguro y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un problema y me lo solucionó rápidamente un agente teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Agricultor, en fertilización utiliza Renovatium Fuerza Líquido, la solución más eficiente, sostenible y tecnológica del mercado. Nutre, estimula y da vida a tus cultivos. Conseguirás el máximo aprovechamiento evitando pérdidas. Elige Renovatium Fuerza Líquido. Consúltanos y te asesoraremos. Un producto Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
Ahora, si realizas tu compra de alimentación con el servicio Click and Card de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, te llevas 10 euros de regalo.
Es muy fácil. Realizas tu pedido online y lo recoges en el centro que tú elijas, a la hora que prefieras, con 10 euros de regalo.
Para una próxima compra, Click and Card.
El Corte Inglés. Estamos a tu lado para ayudarte en lo que necesites.
Cuando realmente necesitas ayuda es en los momentos difíciles. ¿Berti o falso? En Berti queremos ayudarte. Por eso ahora al contratar nuestros seguros podrás fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y sin coste adicional. Porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro, pero sin pagar de más. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
Migdia. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aquí seguim al migdia a COPE. Hi ha dos col·lectius, són els treballadors de la llar i les persones amb contractes temporals que s'hagin quedat sense ingressos des de l'inici de l'estat d'alarma sanitària, que ja poden demanar ajudes. Ajudes que dona el Servei d'Ocupació del Govern Espanyol, conegut com a SEPE. Queremos saludar a Enriqueta Durán, responsable de Políticas Sociales de UGT. Enriqueta, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Encantado de saludarte.
Igualmente.
Esto es el titular. Trabajadores, trabajadoras del hogar, empleados temporales, sí, pueden solicitar esa ayuda extraordinaria. Pero ¿qué trabajadores del hogar, qué empleados temporales? Vamos a concretar, vamos a ayudar un poco a los oyentes y a mí el primero a saber qué tipo de trabajadores pueden solicitar esa ayuda.
A ver, en el subsidio que tiene que ver con las trabajadoras de la llar y la cura, uh-huh, tienen que ver con un porcentaje altísimo, mayoritariamente de mujeres, y un 85% son inmigradas, mujeres inmigradas, uh-huh, con una dificultad añadida a lo que tiene que ver con el conjunto de la clase trabajadora, que es que como no se ha ratificado por España el convenio de la OIT, el 189, que se les da la cobertura para que puedan acceder en su puesto de trabajo, que son domicilios particulares,
sí,
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, no tienen acceso tampoco al desempleo y la contratación tiene una particularidad que se puede rescindir el contrato por desistimiento, que eso quiere decir que es una situación muy fácil, el empleador decide que se acaba la relación laboral, uh-huh, y además no tiene ni tan siquiera que una causa concreta. Y esto afecta. Lo que ocurre es que este subsidio,
sí,
solo hace referencia a las empleadas de hogar que están dadas de alta en la Seguridad Social en, claro, un régimen especial.
Claro. Y hay muchas que no lo están, ¿no?
Claro. Hay en torno a unas 90.000, sí, de esas 90.000 empleadas de hogar, hay 60.000 que están dadas de alta,
uh-huh,
que son un 70%, pero hay casi 30.000 que no están dadas de alta, estarían en la economía sumergida.
Exacto.
Fíjate que es un volumen tan grande de 90.000 personas que tienen que ver con un déficit de recursos y de centros para la discapacidad o para la dependencia por parte de la administración.
Uh-huh.
Y todo eso ha ido pues enfocado al tema de las trabajadoras. Están en ese régimen especial de empleadas del hogar, que propiamente eran históricamente las señoras de limpieza, pero que se ha reconvertido con el tema de la atención a los dependientes.
A los dependientes. Enriqueta, ¿y esa ayuda de qué cantidad estamos hablando?
Estamos hablando del 70% de la base reguladora diaria.
Uh-huh.
Y tiene un límite que son los 950 euros mes, que es el salario mínimo interprofesional. Uh-huh. De todas maneras, en el tema de las empleadas de hogar hay una situación que para mí yo creo que ya no es tanto ese subsidio, para una situación especialmente compleja en esta situación de pandemia,
sí,
sino que tiene que ver con la agilidad en el trámite.
Claro.
Esto sale un Real Decreto en los primeros días de abril,
sí,
y no es hasta el 5 de mayo que se abre el periodo de inscripción.
Uh-huh.
Con lo cual la administración y con el tema del subsidio para el tema de los contratos temporales, más de lo mismo. Y la administración tiene 3 meses... para poder contestar a esa petición de subsidio, con lo cual...
Julio, elemento, nos vamos a julio, Enrique.
Claro, el elemento... Claro, tiene 3 meses, eso no quiere decir que utilice los 3 meses, ¿no?
Ya.
Pero que, por ejemplo, tenía también, ya sale la disposición, tiene un mes Tenía un mes para abrir el proceso. Pues eso es lo que han hecho, ¿no? Con lo cual, nosotros entendemos en este momento que tanto en un sentido como en el otro de los subsidios, la administración tiene que tener músculo para la gestión de estas ayudas. Porque no se trata solo de normativizar, sino que se trata de que eso sea ágil. Está ocurriendo también en otro sentido con los ERTEs.
Efectivamente, Enriqueta. Lo dejamos, si te parece, hacemos un punto y seguido. Es un tema, es un tema complejo, pero que hay que seguir hablando, lo que decías tú, porque estamos hablando de personas que igual no cobran, que están en el ERTE y no cobran hasta de aquí dos meses, etcétera. No puede ser.
Efectivamente. Entonces, la administración tiene que ser ágil en ese sentido, porque no se trata de... Y además, es, por ejemplo, en el caso de las empleadas del hogar, es un tema que tiene que ratificarse porque todo el entorno de países en Europa han ratificado el convenio.
Lo dejamos aquí, que llega la información. Gracias, Enriqueta Durán.
Bueno, pues venga, muchas gracias.
Mucha salud, un abrazo, Enriqueta.
Venga, un abrazo, adiós.
Migdia. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Tienes más de 15.000 euros en deudas y no puedes pagarlas? ¿Préstamos, tarjetas, hipoteca? Acógete a la ley de la segunda oportunidad con ayuda de abogados para tus deudas. Entra en abogadosparatusdeudas.es o llama al 900-877-377. Cancela tus deudas legalmente. Abogadosparatusdeudas.es.
Esports Cope, un equip guanyador.
Hola família, com anem? Espero que tot bé per casa. Recordar-vos que Esports Cope us està acompanyant cada dia fins a les 4 de la tarda. 3 i 5 Deportes Cope, 3:25 Esports Cope, fins a les 4 de la tarda. D'acord? Vinga. Cuideu-vos molt i quedeu-vos a casa.
Cope, estàs informat. El coronavirus no lo ha cambiado todo.
Ángel Expósito sigue siendo el mismo en COPE.
Y en su casa confinado tiene las mismas preocupaciones que tú.
Se cuida como tú.
Hace lo mismo que tú.
Esta mañana he bajado a Madrid para llevarle la compra a mi suegro. Impresiona ver en mitad de la Castellana las bandadas de palomas cuando pasa un coche. Los controles de la policía, las boinas amarillas de la UME.
Ya queda menos para que todo esto pase. Y cuando eso llegue, Ángel Expósito seguirá siendo el mismo en La Linterna.
¿Por qué causas has estado en la cárcel?
Bueno, porque me drogué.
Vale, vas a pura
mierda. Eso te lleva a robar y a robar entras a la cárcel.
Momentos.
Luis Rodríguez.
Aquesta nit, comparteix els teus moments amb Luisa Rodríguez.
Que t'ha saltat etapes de tu vida. No les has vivido, ¿m'entiendes?
Momentos no és solament parlar. Ens agrada escoltar-te.
És tan difícil ser feliç en lo que tendria que ser feliç.
Aquesta nit, Momentos. COPE Catalunya.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
Una niña que se llamaba Ángela, que tenía casi 3 años, que quiso escribir un cuento para sus vecinos, para sus superhéroes.
Puso en el portal un cuento lleno de palabras bonitas para todos.
Abren la puerta al conocimiento.
El sistema de rastreo que están utilizando en Corea del Sur es mucho más exhaustivo.
Ahí es donde está la clave del asunto. ¿Cómo en los centros de salud van a identificar a un positivo?
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
2:45, això és el migdia a través de les emissores COPE Catalunya i Andorra. Adrián González, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pepe.
Buenos días. ¿Cómo pueden ayudarnos los productos de Mundo Natural, más de 60, en este periodo de pandemia de coronavirus?
Pues mira, Pepe, es muy importante mantener el sistema inmunológico fuerte y potente. Para este fin, vamos a recomendar hoy reforzar esa vitamina C, la vitamina C liposomada. 850 miligramos de vitamina C liposomada en una sola cápsula, una cápsula al día, es 1062 veces la dosis que necesitamos. Fíjate lo potente que es esa vitamina C liposomada, de ese vitanano C, que es como se llama, y esto es lo que le da fuerza al sistema inmunológico. Esto es lo que se está empleando en muchos sitios donde la crisis por la pandemia, por el virus, ha sido tan potente. Se han reforzado con esa vitamina C. La liposomada es la mejor forma, porque 98% de absorción frente al 5 al 15% que te da la vitamina C convencional. Eso es lo que hace al vitanano C diferente y especial, la vitamina C liposomada del Mundo Natural.
También en el Mundo Natural, lo hemos comentado algún día contigo, Adrián, tenéis a disposición de los oyentes de COPE, de la cadena COPE, material de protección sanitario para el coronavirus, ¿no?
Exactamente, tenemos esos geles desinfectantes reforzados con aloe vera y glicerina. Tenemos también el gel acetí con ingredientes naturales, como son los extractos o esencia de cítricos, y reforzado con ese coco, que es un gran bactericida, viricida, como surfactante natural. Y además las mascarillas, pero no las quirúrgicas, las FFP2 o KN95, que son las que tienen una mayor protección.
Oye, para que nos lleguen esas mascarillas, para que nos llegue ese material o para que nos llegue Monoplus, ¿qué hacemos?
Pues mira, tienes que llamar al 91-446-0000, 91-446-0000, o a través de la web para farmaciamundonatural.es, las 24 horas del día.
Bueno, pues ánimo, ya lo sabéis, además os van a llegar y os van a llegar rápido si las necesitáis. Adrián, muchísimas gracias. Un saludo a los amigos de Mundo Natural. Salud.
Muchas gracias, Pepe. Hasta luego.
Adiós.
Adiós.
Migdia. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ara saludem a la Rosa García, que és la directora de la Fundació R0. Rosa, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, Rosa. Estem veient imatges a través de les xarxes socials o a través d'alguns diaris digitals o en paper que realment que fan ja comencen a preocupar i molt, no? Mascaretes, guants dels que utilitzem, s'estan utilitzant durant la pandèmia del coronavirus, llançats, tirats a terra, a qualsevol lloc i en qualsevol moment. La gent es treu la mascareta, es treu els guants i es tira a terra. Però, i això, jo em temo, Rosa, per això estem parlant amb tu, que això acabarà als oceans, al mar, no?
Sí, aquesta és també la reflexió que estem fent les entitats aquests darrers dies. Vull dir, hem passat, no?, de tenir tots una, no?, alta sensibilitat amb la problemàtica dels plàstics que estem vivint, i ara, no?, amb el marc de la pandèmia ens hem llançat a consumir un producte, en aquest cas els guants o les mascaretes, però també les tovalloletes, eh? Recordem també, sí, que estan havent-hi, sí, també molts impactes, eh? I sí, quantes comunitats de veïns aquests dies han hagut de trucar, no?, urgentment, perquè s'està consumint en excés tots aquests productes d'usar i llançar, que malauradament acaben a terra. Si abans veiem ampolles per terra o envasos o llaunes, ara estem trobant-nos guants i el perill que això pot comportar a nivell dels ecosistemes.
Abans parlava amb els Mossos d'Esquadra, amb un dels sindicats, amb la Imma Viudes, i ens ella li preguntava, heu posat milers de sancions a molta gent que, doncs, o que ha trencat el confinament o que no ha fet cas a la normativa, no? I em deia sí, i em temo que estem notant una certa relaxació. Aquesta relaxació m'imagino que també porta això, agafar, si portes la mascareta te la treus abans d'arribar a casa i la tires a terra. Jo he vist una foto, i m'imagino, Rosa, que tu l'has vist, d'una cua d'aquestes d'un supermercat on deixem els carrets abans d'entrar a comprar, el terra ple de guants i mascaretes.
Sí, com que estem amb aquests missatges, no?, que no acabem exactament de veure quines són les utilitats dels productes, sí, aquests darrers dies ens estem trobant, no sé si també té afectacions les altes temperatures que estem, sí, que estem patint, però també de saber què passarà quan, no?, quan estiguem més endinsats amb l'estiu, de que s'estan llançant molt pel terra. I llavors sí que el missatge hauria de ser, si em permets, molt clar. Vull dir, sí, aquest, sí, tipus d'elements, sí, sí, les mascaretes, els guants, sempre s'han de llançar al contenidor de rebuig al contenidor de la fracció resta, no a cap contenidor de les fraccions reciclables, això per descomptat, perquè es poden recuperar i a més per tot, no, tot el perill sanitari. Però a més, penso que la reflexió ha de ser més enllà, realment si necessitem, en quin moment necessitem aquest tipus de producte. Les autoritats sanitàries ja fa dies que ens estan dient que amb el tema dels guants, per sortir a passejar no cal que ens posem els guants i que només els hauríem d'utilitzar a l'hora d'anar doncs, a comprar, si hem de tocar doncs, la fruita o la verdura, els productes que haguéssim d'utilitzar. I sempre, sempre tenim molt de cura amb les mesures higièniques, perquè si fem un mal ús tant de la mascareta com dels guants, també estem corrent riscos de poder-nos infectar.
Perquè, Rosa, també, jo no ho sé, jo t'ho pregunto, les mascaretes i els guants són de material biodegradable o no?
No, en cap dels dos casos, no. Per això sempre d'anar a tractar el contenidor de la fracció resta el rebuig. Sí, no estan fets de materials que es puguin reutilitzar ni reciclar, ni en aquest moment encara menys, no.
Heu notat des de la vostra fundació Recero o en general des del món, des de les persones que defenseu el medi ambient des de fa molts anys, que està faltant informació, que alguna campanya que digui això, que atenció amb la mascareta i els guants, els elements de protecció sanitària, no els llenceu a qualsevol lloc? Jo la campanya no l'he vist enlloc, eh?
No, penso que les, no, les autoritats sanitàries, no, i els gestors d'aquesta crisi han donat, jo penso que dos missatges molt clars. Com a ciutadans, les millors mesures que podem prendre són el distanciament social i el tema de la higiene de les nostres mans, amb sabó. Tan clar com això. Però jo entenc que davant d'això i les angoixes i la por que aquesta situació ens genera, no? I aquesta sensació de vulnerabilitat que tenim, no? com a espècie humana, molta gent està fent com aquest ús massiu d'aquests elements sense tampoc tenir molt clar quin és, de quina manera l'hem d'utilitzar. Per tant, potser sí que faltaria, no? Més informació. També hi està havent-hi, això vosaltres ho coneixeu millor, molt de soroll informatiu. Sí. Arriben, no? Es munten debats de vegades estèrils, no? Sobre mascaretes sí, mascaretes no, sí, sí. I quan darrere no hi ha realment una informació, no, d'algú que tingui prou contundència com per poder explicar-te com utilitzar els elements i quan és necessari utilitzar. El que sí que estem veient és també un excés de consum amb el que seria els envasos de plàstic. Llavors, si ens permets això, també voldríem posar una mica l'èmfasi en això.
Digues, Rosa.
Amb el tema de, sobretot, doncs, és encara aviat per poder fer una anàlisi de com ha afectat, sobretot, a les quotes de mercat, al comerç de proximitat, que té més tendència a vendre a granel, no?, i a facilitar-me un consum sense tant de plàstic cap als supermercats. I el que estem veient aquí és que hem d'aclarir molt que això hi ha molts estudis, que el virus, pot viure a la superfície de determinats productes durant molt de temps, i en el cas del plàstic, justament, durant 3 dies. Per tant, comprar un producte envasat no és tampoc garantia, perquè pensem, no?, per tots els canals que ha passat aquest aliment amb l'envasat, la distribució, no?, la disposició als supermercats i quantes persones també en el supermercat poden tocar aquest producte. Per tant, el que estem dient les autoritats és que sempre el que cal és el producte, quan arribis a casa, desinfectar-lo, netejar-lo. Llavors, tendir a l'envasat en plàstic, pensant-nos que és més segur, és fals, és una falsa sensació d'higiene. Llavors, el que nosaltres des de Recero estem reclamant és que no perdem el nord i que no, i la situació de crisi en la que vivim, amb les afectacions que té la crisi climàtica, sabem que estan, no?, que són un dels potencials que ens fan viure aquesta situació. Llavors, no podem fer un pas enrere en tot el que estem evolucionant.
Per tant, està clar, tu has afegit un element molt important, atenció als envasos de plàstic, que vull dir, comprem tota mena de productes envasats en plàstic. Has dit que durant 3 dies el Covid-19 pot mantenir-se en la superfície, impregnat en la superfície d'aquests envasos. Atenció al tema. I deixa'm que acabi amb una notícia que he descobert, Rosa, aquest matí, quan preparava l'entrevista amb tu, que m'ha sobtat molt, que diu, el mes passat, és a dir, estem el mes d'abril, membres de l'organització conservacionista Oceans Àsia van descobrir milers de màscares usades a les platges de l'arxipèlag de Soko entre Hong Kong i Lantau. És a dir, que ja han arribat al mar, ja han arribat als oceans. Què et sembla?
Correcte, sí, sí. És evident que, no? que això tindrà aquests impactes a nivell especialment doncs, dels nostres mars i oceans, que són tan sensibles i que estan tan maltractats, no? durant els darrers temps. Per això volem posar l'èmfasi, vull dir, realment, quan hem de fer ús d'aquests elements, utilitzar-los bé i no tornar a caure amb els errors que estem fent amb aquesta societat de consum i de pensar-nos que, no, aquesta falsa, i torno a dir, falsa seguretat, falsa sensació de seguretat, puguem estar fent encara més mal al nostre futur.
Clar. Rosa, recordar, on la mascareta i els guants, a quin contenidor han d'anar?
Sempre al contenidor de rebuig, al contenidor de la fracció resta, a cap dels contenidors de colors. Sempre a la fracció rebuig o a les papereres, si estem pel carrer.
Què dic? La Rosa García, directora de la Fundació Recero. Gràcies, felicitats per la feina que feu. Salut, Rosa,
gràcies
bon dia.
Gràcies a vosaltres, salut, bon dia.
Adéu.
Migdia. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Es tiempo de estar en casa contigo.
Manolita.
Hola.
Que ahí tiene a su hijo.
Bueno, mi hijo, ¿qué le voy a decir a mi madre? Hablo con ella todos los días.
Eso digo
la
yo.
La regaño, ella me regaña.
Es tiempo de acompañarte.
¿Qué medidas has tomado tú?
Hemos instalado unas mamparas de protección en toda la zona de la caja y la barra.
Es tiempo de esperanza.
¿Ha vuelto a nacer?
Sí, sí, y le doy las gracias porque la verdad que me han salvado la vida.
Es tiempo de información.
Es secretario general de la Organización Mundial de Turismo. Pasaporte sanitario. ¿Va a haber un pasaporte sanitario a nivel global para hacer turismo?
Exactamente. Estamos trabajando con un producto
y
que...
Y COPE las tardes de los sábados y de los domingos desde las 3 es Tiempo de Juego.
Irrumpe por sorpresa en este que es su programa Pepe Domingo Castaño.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo.
Y parece que el silencio de todo se haya apropiado, pero se sigue escuchando un latido en todos lados. Hoy nos toca hacer justicia con los que juegan su vida. Llegó el momento en que todos cuidamos a los que cuidan.
En Bankinter queremos decirte con hechos que esto pasará. Por eso creamos en exclusiva para los profesionales sanitarios la única tarjeta de crédito sin intereses, sin comisiones y gratuita durante todo el 2020. Porque si alguien es importante para todos, también debería serlo para tu banco. Bankinter, el banco que ve el dinero como lo ves tú.
Cuando un gesto tan simple como lavarse las manos no es posible para algunos, se demuestra que no todos somos igual de vulnerables frente al coronavirus. Ayúdanos a paliar las consecuencias de la pandemia entre los más desfavorecidos del planeta. Que tu solidaridad no separe nuestras fronteras. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org/emergencia-coronavirus y colabora.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Hoy que necesitas ser más fuerte, no estás solo. Y tampoco mañana, cuando toque ponerse en pie y salir con más fuerza que nunca. En OCU ya somos más de 300.000 voces luchando por tus derechos, asesorándote, reclamando juntos, con transparencia e independencia. Ahora más que nunca, OCU multiplica tu fuerza. Infórmate en el 900-907-489.
Migdia. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
No paren les notícies, els temes al voltant del confinament i del coronavirus, i un tema que preocupa perquè parla dels nens, parla de quan s'acabi tot això, que és el que tots desitgem i somiem. Què passarà aquest estiu amb les colònies? Què passarà amb els casals? Es faran? Tindran totes les garanties sanitàries? Mireu, aquest matí, preparant l'entrevista, he trobat una frase de la Fundació Pere Tarrés, que ha dit, un dels seus directius ha dit, que aquest estiu, més que mai, tots els nens han de poder participar en activitats d'educació, en l'oci, perquè puguin compensar, diuen, la situació viscuda durant els mesos de confinament, perquè tindran una funció de recuperació emocional, és a dir, aquests casals, aquestes colònies. Ara vull saludar el Pep Montes, que és gerent de l'Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura. Pep, bon dia. Hola, Pep, què tal? Bon dia.
Bé, bon dia.
Bon dia, perdona, que no t'escoltava. Sí. Pep, per tant, és a dir, aquest estiu més que mai els nens haurien de poder fer casals, colònies, no?
Sí, home, haurien de fer-lo, pensem nosaltres, tots els estius del món.
Bueno,
el que passa que, òbviament, amb les circumstàncies actuals, la veritat és que no podem imaginar un escenari millor perquè hi ha activitats de lleure. Uh-huh. Perquè pensem que és l'entorn adequat i més idoni perquè els nens puguin superar amb garanties la situació de la que venim d'aquest confinament que intentem que s'acabi aviat.
Clar. Pep, el problema és que, clar, els nens, les colònies, els casals, vull dir, que els nens juguen, els nens han d'estar junts, tot això com es pot arreglar? M'imagino que vosaltres ja ho teniu tot pensat o mig pensat, no?
Estem per la feina. Ara mateix hi ha unes comissions obertes que està coordinant la Direcció General de Joventut i en la qual estem participant tots els membres del sector, tant les empreses, entitats, moviments d'esplai, de lleure, etc. I estem intentant dissenyar quins han de ser els protocols necessaris perquè les activitats efectivament es puguin fer, però amb totes les garanties de seguretat i amb els recursos pedagògics que siguin necessaris. Mm-hmm. Tot això s'està treballant ara en aquest mateix moment.
I, per tant, el que sí que sé és que a través de SEIEC, de la vostra associació, tot el sector del lleure educatiu, heu proposat al govern català un ajut universal perquè tots els nens, tots els infants i joves puguin gaudir aquest estiu doncs del seu clar, temps d'oci, no? Perquè serà un estiu completament diferent i excepcional, clar, no?
Clar. El que és evident és que caldrà prendre unes mesures de protecció i de seguretat excepcional, per garantir que tot el guany que estem aconseguint ara per aturar la propagació del coronavirus no se'n vagi en hores a l'estiu.
Clar.
Aquestes condicions, amb tota seguretat, encariran els costos. Faran falta més monitors perquè baixarà la ràtio, caldrà prendre mesures de protecció, neteges excepcionals, equips de protecció, etc. Per tant, resulta bastant evident que qualsevol cosa que es faci farà que els preus augmentin. Clar, això evidentment va en contra de la possibilitat que tothom qui en tingui necessitat i pugui fer activitat. Per tant, nosaltres demanem que el govern faci una aportació econòmica específica, especial aquest any, primer, per garantir que els preus no pujaran més del que és habitual i, si és possible, per tendir a reduir-los respecte al que és habitual perquè més nens, més joves tinguin accés a aquestes activitats, que és el que al final desitgem tot.
Uh-huh. Està demanat ja està cursat la demanda al govern català, Pep?
S'ha fet una proposta que s'ha enviat al president Torra, al vicepresident Aragonès i als consellers de Treball, Afers Socials i Famílies, d'Educació i d'Empresa. Uh-huh. Estem demanant que hi hagi una aportació econòmica que hem xifrat com a màxim al voltant dels 86 milions d'euros.
Uh-huh. I això, aquest ajut permetria a quantes nens o quantes famílies que els seus nanos tinguessin casals i colònies, aproximadament?
Clar, amb una ciutat normalitat, les activitats notificades presten servei al voltant de mig milió uh-huh. de nens i nenes i adolescents cada estiu, no? Nosaltres, a partir d'aquest càlcul, que és l'únic oficial que existeix, hem intentat valorar quin és el cost econòmic que pot tenir. Llavors, sobre aquesta base, demanem tots aquests diners que haurien de servir, primer, per reduir el preu de les activitats, per tant, que pugui arribar a tothom, i segon, perquè es pugui becar de manera extraordinària totes aquelles famílies que tinguin dificultats, que estiguin en situació de vulnerabilitat, i que ho tinguin una mica més difícil, que aquest any hi haurà més, en tota probabilitat, sí. Perquè la situació de confinament agreuja aquestes diferències socials.
Pep, la prescripció escolar, ara parlàvem d'això fa una estona, amb la FAPAC, comença d'aquí res, comença l'11 de maig. La prescripció per colònies i casals, sí. Quan hauria de començar?
Bé, de fet, ja ha començat a molts llocs.
Ja ha començat.
Una de les dificultats fortes que hi ha és que en una temporada normal, amb aquestes dates, les inscripcions ja estan a ple rendiment. Moltes activitats, si no plenes, gairebé ja ho estan habitualment, no? Uh-huh. Llavors, com que encara no tenim les prescripcions de seguretat necessàries que haurem de prendre, com ho fem, no? Com que això condicionarà el preu, és complicat.
Yeah.
Les diferents organitzacions han pres decisions diferents. Algunes han mantingut els timings habituals, per tant, estan fent inscripcions, però estan ajornant el pagament. Dic, t'inscric, però ja et cobraré més endavant. D'altres estan cobrant, però et diuen si hi ha qualsevol canvi et tornarem immediatament els diners o farem modificacions. És una mica complex que cadascú, de moment, està prenent les decisions que li sembla.
Doncs...
Per exemple, l'Ajuntament de Barcelona ha mantingut els timings habituals de tots els anys.
Uh-huh. No, et faig una proposta, Pep. Avui estem a 7 de maig. conforme passi el mes de maig, arribem al final de maig, tornem a parlar, a veure si les coses estan més, s'han aclarit una mica més, si la Generalitat ha contestat a la demanda d'ajut, i parlem i ajudem a les famílies a que els nanos, els seus fills, tinguin aquest any, perquè segurament ho necessitaran més que mai que salts o colònies. Pep, molta salut, moltes gràcies.
I tant que sí, gràcies a vosaltres.
Bon dia, adéu.
Bon dia.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bueno, yo ahora mismo me iría de colonias, nos iríamos, Sito y yo, nos iríamos a caminar por la montaña, a buscar setas, ¿no?, porque ahora setas no hay, pero bueno, pero de momento no puede ser. Pero sí que puede ser que los kilos que estamos ganando y acumulando desaparezcan, creo que hasta 7, gracias al plan 1-2-3. Hola, Enriqueta.
Hola, Pepe. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo funciona el plan 1-2-3?
Pues mira, el plan 1-2-3 es rápido, es seguro, es eficiente. Y yo creo que ahora es el momento, ahora es el momento más que nunca de deshacernos de ese peso, de esa grasa en la tripita, de reducir volumen, de eliminar la flacidez y hacer, bueno, y es probar el plan 1-2-3.
Claro que sí. Además, se realiza en 3 semanas, es rápido, seguro, eficiente. Está fabricado, creado por laboratorios Clinitec, sí. Tiene registro sanitario y es apto para todas las edades.
Para todas las edades, hombres, mujeres, diabéticos, deportistas, celíacos, veganos, porque es 100% natural y, te repito, con registro sanitario.
Muy bien. La primera semana del plan 1-2-3 vamos a hacer una limpieza.
Hacemos una limpieza, eliminamos peso, eliminamos toda la toxicidad del cuerpo, sobre todo ese hinchazón, bajamos 2 tallas y tomamos los suaves con sabor a piña.
La segunda semana vamos a hacer una renovación
de nuestra flora. No retenemos líquidos, perdemos volumen, sin perder masa muscular con los suaves de naranja.
Y la tercera semana ya tomamos las cápsulas que nos ayudan a saciarnos.
Claro que sí, y eliminar esa grasa donde esté localizada. Y desde que han pasado 3 semanas y que hemos podido llegar a perder hasta 7 kilos, porque no son batidos, porque sigues comiendo. Así que si quieres empezar, si quieres informarte, este teléfono que es súper fácil, 650-51-52-53, que lo recibes gratis, sin gastos de envío, pero además gratis vas a recibir con tu plan el tratamiento Detox más Drena más Lipo. Así que llama al teléfono 650-51-52-53, que no pagas gastos de envío. Muy y bien. Lo puedes tener mañana mismo.
Bueno, pues venga, ánimo, 650-51-52-53, solo ahí está el plan 1-2-3.
Solo.
Enriqueta, patunets, adeu.
Patunets, adeu.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Estos días que repasamos, que miramos más que nunca las redes sociales, yo he descubierto, gracias a Montse Rodríguez, a nuestra productora, porque yo soy poco tuitero, he descubierto un tuit firmado por @enfermerasaturada que dice textualmente: yo sabía que la nariz podía doler, pero ¿la parte de detrás de las orejas? Bueno, pues sí, sí que duele la parte de detrás de las orejas. Imagínate una persona, una enfermera, un enfermero, todo el día con la mascarilla. Acaba teniendo un dolorcillo, sobre todo si la mascarilla es pequeña, es ajustada, acaba teniendo un dolorcillo en las orejas tremendo, ¿no? Pues una persona, la enfermera saturada, tuvo una idea, la lanzó y se ha convertido en realidad. Detrás de la enfermera saturada está una enfermera, un enfermero que se llama Héctor Castilleira, que escribió un libro maravilloso precisamente sobre las enfermeras saturadas, la enfermera saturada, y hablamos con él hace algunas semanas. Ahora lo saludamos. Héctor, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos
¿Qué tal,
días.
Pepe?
Estoy bien, estoy haciendo radio, pero sobre todo déjame, antes de que hablemos del salva orejas, que te envíe un abrazo de agradecimiento por todo el trabajo que estáis haciendo los sanitarios, ¿eh?
Pues muchas gracias, la verdad es que se agradece mucho porque están siendo semanas complicadas para todos, pero bueno, realmente quizás un poquito más para quienes estamos ahí en primera línea y también para los pacientes que tenemos ingresados y sus familias.
Algo más de un poquito, algo mucho más de un poquito.
Sí.
Héctor, tú tuviste la idea, ¿no? La idea de que, claro, con la mascarilla hay molestias, hay rozaduras, irritaciones, sobre todo si la mascarilla es pequeña, es justa. Y entonces, ¿qué pasa? ¿A partir de esa idea que tuviste?
Claro, es que realmente yo, o sea, al principio te pones la mascarilla los primeros días, empiezas a hacer daño en la nariz y demás, pero bueno, no piensas que detrás de las orejas, como decías al principio, que pueda doler. Dices, ¿pero hay terminaciones nerviosas detrás de las orejas? Pues sí, entonces al final, por el uso continuado de esas mascarillas, por la tensión que ejercen las gomas sobre las propias orejas y por el sudor también al final, se nos hacían heridas al personal sanitario y también a los propios pacientes, se nos hacían heridas que al final no daba tiempo de un turno a otro para que se curasen, porque claro, estás continuamente con la mascarilla puesta. Y se nos ocurrió esta idea, de decir, bueno, tiene que haber alguna forma de a que esto no haga daño y que poder evitar esta tensión sobre las orejas.
¿Y qué pasa a partir de ahí? ¿Que alguien tenía en casa una impresora 3D?
Bueno, pues la respuesta fue espectacular, porque claro, realmente, sí, o sea, fue increíble. Subí a Twitter la idea un poco con el salvaorejas, cómo podría ser, cómo podría solucionarnos a nosotros el problema, y es que la respuesta fue increíble. La comunidad maker, que así se llaman los que tienen impresoras 3D en casa, se pusieron a fabricar más de salvaorejas como locos. Hasta ese entonces había estado fabricando pantallas de protección también para enviar a hospitales, residencias de ancianos y demás, y se pusieron a fabricar estos salvaorejas, que ellos decían que eran muy fáciles de hacer, que era un mecanismo muy sencillo y se hacían muy rápidamente. Yo no tengo ni idea, porque ya te digo, yo no tengo impresora 3D en casa ni nada que se le parezca, pero nada, en menos de 24 horas, en un montón de hospitales, había ya salvaorejas y eran una realidad, con lo cual, encantado, agradecido y vamos, increíble la respuesta.
Héctor, pero ¿el diseño del salvaorejas es tuyo o no? ¿O es de la comunidad de que tienen impresoras 3D en casa?
No, mira, resulta que yo, cuando me puse a investigar qué se podía hacer con esto, descubrí que en Canadá, en una zona de Canadá, estaban haciendo algo similar a esto que llamamos nosotros aquí salvaorejas.
Sí.
Esa protección para que no hiciesen daño en las orejas. Entonces, al final, vi que existía un premodelo en abierto que se podía descargar y utilizar. Entonces, fue el que colgué en redes y ellos lo mejoraron todavía más con algunas cosillas que tenía que no estaban bien. Y vamos, que ya te digo, que se han puesto a fabricarlo en abierto y para todo el mundo.
Muy bien. Yo recomiendo recomendamos a los oyentes que entren tú tienes página web, tienes blog, ¿no? Que entren en tu blog y ahí verán cómo son las salvaorejas, ¿no?
Sí, realmente es una pieza de plástico muy sencilla y que además lo bueno que tiene es que se puede desinfectar tras cada uso. O sea, realmente, esa era otra parte importante, que se pudiese desinfectar, sobre todo cuando utilizamos con pacientes con coronavirus, que hay que desinfectar todo el material. Y esto, como es una pieza muy sencillita, se puede desinfectar sin problema.
Claro, eso vamos a ver si soy capaz de explicarlo. Es en la pieza de plástico, la ponemos en el cogote, enganchamos las dos partes de las gomas de la mascarilla y lo que hace que es alargar, es decir, que la mascarilla tenga más extensión y que no apriete tanto y que no duele las orejas ni la nariz, por ejemplo. Es eso, ¿no?
Sí, básicamente es eso. Y además es que es multitalla incluso, porque la pieza de plástico tiene diferentes piquitos, pero claro, no todo el mundo tiene la cabeza igual de grande.
Exacto.
Entonces así es multitalla incluso.
Bueno, pues ya lo sabéis, a vuestra disposición en salvaorejas, y felicidades por la idea, por tener la idea y el éxito que ha tenido en las redes sociales, como tienen tus libros o como tienen tus comentarios. Enfermera saturada, desde que te entrevisté, ya no digo más enfermeros, todos sois enfermeras. Un abrazo muy grande, Héctor. Gracias.
Un abrazo y un placer hablar contigo siempre.
Adiós. S'ha acabat. Parlant del salvaorelles, és un gran, gran invent. Busqueu-lo a les xarxes socials, ja veureu que senzill que és. Es pot fer a casa si tens una impressora de 3D. Jo, com cada dia, m'acomiado en nom de tot l'equip que fa el programa, que l'ha fet avui, la Montse Rodríguez, el Cito Ramírez, el Carles Osada, el José Luis Gil, el Jordi Tuñón, la Cate Ruiz, el Lluís Arté, i el vostre amic, ja sabeu que jo no callo fins que el Cito li dona el botó i tanca el micro, el Pepe Collado. Adéu, fins demà a tots.